Ja li hem tret la pols a la catifa vermella de les grans gales, de les grans cites cinematogràfiques, i avui l'estenem aquí als peus del Miquel Felipe per parlar de cinema, per parlar d'aquests Gaudí que tenen lloc aquest cap de setmana. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem d'alguna manera la temporada de gales, no?, de grans premis.
Sí, i tant. Ara aquest diumenge els Gaudí, d'aquí poc els Goya, fa poc es van donar els Globus d'Or, a poc anem escalant.
I tot això escalfant motors pels premis amb majúscula, que són els Oscars.
Sí, i tant, i tant.
Com pinten aquests Gaudí? Aquest 2024 ha estat un any de rècord quant a espectadors a les sales, un any fantàstic pel cinema català. Per tant, estarà molt disputat, no?, aquest dissabte.
Sí. O sigui, el Gaudí a millor pel·lícula en llengua catalana estarà segurament molt disputat entre el 47, que és la pel·lícula que té més nominacions als Gaudí, i Casa en Flames, que és la que la segueix en quant a nominacions. És a dir, el 47 en principi té el rècord amb més nominacions de la història dels Gaudí, que són 18 nominacions, i Casa en Flames en té 14. Per tant, les dues pel·lícules que millor han funcionat a Cineclub aquest passat 2024, tant una com l'altra van anar molt bé, estaran disputant-se el Gaudí a millor pel·lícula en llengua catalana.
Saps quina ha funcionat millor? Quan a taquilla?
Casa en Flames.
En canvi, té més candidatures al 47.
Sí, però Casa en Flames va ser impressionant perquè va fer més de 4.000 espectadors. Vull dir, 4.200 aproximadament, o una mica més de 4.200. Però va ser, ara per ara, és la pel·lícula que té el rècord de pel·lícula més taquillera de la història del Cineclub.
I a banda de les candidatures de les nominacions a millor pel·li, a la resta de candidatures, com pinta, com es presenta?
Doncs l'altra gran candidatura, que és la de millor pel·lícula en llengua no catalana, les nominades són Segundo Premio, de l'Isaac i la Cuesta, i el Pol Rodríguez, Los Destellos, de la Pilar Palomero, Polvo Serán, del Carlos Márquez Marcet, i Los Pequeños Amores, de la Celia Rico. Llavors, jo crec que aquí la que té més opcions, bueno, la que hauria de guanyar és Segundo Premio, que és una pel·lícula que ha estat present en gairebé totes les llistes de millors pel·lícules del 2024, i molt merescudament, perquè és una obra mestra. I bé, jo crec que aquí és la que té més opcions de guanyar, o la que hauria de guanyar. Si hi hagués un sorpasso, segurament podria guanyar Polvo Serán, que és una proposta que més arriscada. Que...
Diferent.
Sí, però funciona molt bé la barreja entre el drama familiar i el musical, tot i que desconcerta una mica d'entrada, però és una molt bona pel·lícula, pot guanyar també.
I els actors i les actrius? Qui té més números?
Doncs segurament Eduard Fernández per el 47, sí. Aquí, en aquest
està
terreny.
Cantat?
Sí. Ha sigut el gran any, podem dir, d'Eduard Fernández entre el 47 i Marco, que és possiblement la pel·lícula que li pot donar el seu quart Goya, diria.
Per Marco, no pel 47, creus?
Sí, per Marco més aviat, sí, perquè és que el paper que fa Marco és impressionant. És ha sigut, jo crec, la seva interpretació més destacada d'aquest passat any.
I les actrius, les dones?
Les actrius, Clara Segura pot estar entre les guanyadores. I un nom que jo crec que no es parla molt és el de Laura Weismar, la protagonista de Salve Maria, de Marc Coll, que ja va guanyar el Premi a millor actriu a la Seminci de Valladolid, i es podria endur un Gaudí que seria molt merescut. Salve Maria es projectarà el dijous i divendres de la setmana que ve a les sales d'ací, perquè encara no s'havia projectat. I sí, jo crec que Laura Weismar pot ser una de les potencials candidates, també.
Seguiràs la gala per la tele o no ets fan de gales?
Sí, segurament la veuré. Des de Cineclub hi serem presents perquè ja es va decidir qui hi aniria. I sí, estarem atents a l'entrega dels premis.
Aquest dissabte a la nit, la gala dels Gaudí, uns Gaudí que, com recollia ara el Miquel, responen al millor any del cinema en català amb rècords de públic i, a més, un 47% de les pel·lícules que són candidates són rodades en català. Molt bones xifres per aquests Gaudí 2024. I l'altra cara de la moneda és la pèrdua de David Lynch.
Aquesta música posa els pèls de punta. O sigui,
és icònica, eh? Tants anys que han passat.
Sí, sí, perquè és que, a més, fa una mica més de 2 anys, a finals del 2022, es moria Angelo Badalamenti, el seu compositor. Doncs sí, la mort de David Lynch és una grandíssima pèrdua pel cinema. Ja feia temps que se sabia que la seva salut estava bastant deteriorada perquè tenia un emfisema pulmonar i es deia que, bueno, que s'havia forçat a retirar-se, que havia de portar una màscara d'oxigen, que li costava caminar per casa. Ell va dir que mai es retiraria, que ell sempre continuaria fent cinema, però ja va dir que la seva última pel·lícula seria Inland Empire, perquè es veu que li havia costat bastant finançar-la i finalment no va poder recuperar la inversió. Però es va acomiadar per tot lo alt amb el 2017 amb la tercera temporada de Twin Peaks, més de 25 anys després, tal com prometia la Laura Palmer al final de la segona temporada, que li dèiem al detectiu Cooper que ens veurem d'aquí 25 anys.
Va tornar.
Sí, sí, va tornar, i a més, una sèrie de 18 capítols, després que Caies du Cinema l'anomena millor pel·lícula de l'última dècada, del 2010 al 2019, sent una sèrie de 18 capítols, és a dir, un mèrit impressionant. I Lynch se'n va, doncs, deixant un llegat de meravella. Eraserhead, Blue Velvet, El Hombre Elefante, Corazón Salvaje, que és per la qual guanya la Palma d'Or a Cannes, que va ser una Palma d'Or molt polèmica, que va donar al Bernardo Bertolucci, Carretera Perdida, Mulholland Drive, Inland Empire i, per descomptat, les tres temporades de Twin Peaks.
Descansi en pau.
I'll see you again in 25 years. Meanwhile,
i és cap de setmana, som a les portes del cap de setmana i com cada divendres hi ha aquest ritual, arriben pel·lícules, arriben estrenes i el Miquel fa una tria i les comentem perquè hi aneu aquest cap de setmana i en gaudiu. Amb quina obrim el foc, Miquel?
Doncs amb Hombre Lobo.
Què era esa cosa?
Parecía un animal. Te lo juro, estaba sobre dos patas.
Papá, vamos a morir.
No, me encargaré de protegeros.
¿Qué le pasa a papá?
Está enfermo.
¡Papá, me estás asustando! ¡Ven, para!
Hombre Lobo, segell Blumhouse, per tant, Miquel, això a priori ja és garantia de terror de qualitat, no?
Sí, sí, terror de qualitat i mainstream, perquè són l'estudi darrere de pel·lícules com Múltiple, Get Out, Déjame Salir, del Jordan Peele, altres èxits que també han de taquilla, pel·lícules que han funcionat molt bé, com per exemple Megan i Black Phone. Són pel·lícules que han funcionat molt ben taquilla, per tant, sinònim de terror de qualitat i, a més, mainstream.
És una història, però és un home llop diferent. No
sí.
És el clàssic, eh? Diuen que hi ha poc pèl aquí.
Sí, 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 és més... Sembla que la pel·lícula se centra més en la monstruositat, s'emmarca més dintre del subgènere del body horror. El protagonista justament és Christopher Abbott, que era el protagonista de la pel·lícula que va guanyar Sitges el 2020, que és Possessor, del Brandon Cronenberg, el fill de David Cronenberg, que justament és és el director que va cultivar el subgènere del body horror, per tant, sí, s'emmarca una mica dintre d'aquest cànon de la monstruositat.
Em sembla que Christopher Abbott no era la primera opció, que havia de ser Ryan Gosling, pot
sí,
ser,
sí,
i
sí,
va
sí,
caure
correcte.
A última hora, però diuen que ho fa superbé.
Sí, sí, correcte, correcte. O sigui, la primera opció era Ryan Gosling, però com que no va ser possible, finalment va recaure en Christopher Abbott, que també el vam poder veure l'any passat en una de les millors pel·lícules de l'any, que era Pobres criatures, del Yorgos Lanthimos.
A costat seu, Julia Garner, de la qual també en parlen molt bé.
Sí, sí. Fa un paper important, també. Sí.
Doncs un home llop amb poc pèl, com dèiem. Tampoc hi ha altres tòpics d'aquesta història, com la lluna plena o les bales de plata, perquè busca més aquest body horror que deia el Miquel i les emocions. Una pel·lícula, un hombre lobo, que manté l'atenció al llarg dels seus 103 minuts. I també s'estrena una pel·li que segur portarà cua. Es diu...
Baby Girl.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
De rodillas.
No, ¿qué?
¿Esto es lo que quieres?
Tengo fantasías oscuras.
¿Qué quieres decir? Va de dar y quitar poder.
Frases en un libro de autoayuda.
Esto es lo que quiero
no,
decir.
No, perdón.
Esto
te pido
no
perdón.
Es...
No, 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 espera.
Tú dilo.
Vale.
Voy a hacer lo que tú me ordenes. Dilo otra vez.
Lo que tú me ordenes.
Bueno, chica.
No había experimentado. Da igual.
Eres mi pequeño.
La protagonista, aquesta pequeña, aquesta baby girl, és Nicole Kidman.
Sí, sí, ni més ni menys. Vull dir, que a més ve de guanyar la Copa Olpia millor actriu al Festival de Venècia, que és on es va presentar la pel·lícula el setembre de l'any passat, i 25 anys després que la Nicole Kidman presentés fora de concurs Eyes Wide Shut la pel·lícula pòstuma de l'Stanley Kubrick.
Amb el seu marit, aleshores, amb Tom Cruise.
Sí, sí, llavors eren parella i arran d'Eyes Wide Shut van començar a sorgir les crisis matrimonials, diuen.
Va ser polèmica, Eyes Wide Shut. No sé si Baby Girl ho serà igual o ja estem curats d'espants. Quina és la sinopsi?
Sí, bueno, doncs la sinopsi és la d'una alta executiva que comença una aventura de sexe extrem amb el seu becari, a esquenes del seu marit, que és Antonio Banderas. I bé, aquesta relació doncs, li permetrà trobar el seu camí cap a la llibertat sexual. És a dir, és una pel·lícula sobre... d'alguna manera, l'emancipació femenina. Està dirigida per Halina Rein, que és una directora neerlandesa que va dirigir una pel·lícula fa uns anys que es deia Bodies, 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 que aquí es va traduir com Muerte, 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 que va ser una de les pel·lícules sorpresa de Sitges 2022, recordo. I produeix A24, que és productora i distribuïdora independent americana, responsable d'èxits com Hereditari, Midsommar, El Faro... També han produït Moonlight, Toda la vez en todas partes, i que sempre és sinònim de qualitat.
Deies que el marit és Banderas, però és un paper secundari, no? Qui brilla és Nicole Kidman i el seu amant.
Sí, Harris Dickinson, el protagonista del Triángulo de la Tristeza. Sí.
Diu Fotogrames que Kidman ha estat molt valenta i que tal com va fer a Eyes Wide Shut, sota la direcció de Kubrick, ha posat el seu cos al servei del personatge... En destaquen també moltes crítiques a això, la valentia, l'empenta de Nicole Kidman, entregant-se al personatge. Fotogrames critica, diu, el to malós d'algunes escenes eròtiques suposadament transgressores. Per això deia jo que potser ja estem curats d'espants i no hi haurà tanta polèmica com a priori podria semblar.
Sí, sí, es deia doncs, que això que podria haver sigut més radical, però que el que hi ha és bastant i déu-n'hi-do. Sí, sí.
Tenim altres estrenes aquest cap de setmana.
Norbert.
Vull Últimas noticias. Crisis. La industria y el transporte corren el peligro de quedar tan paralizados como la construcción.
Más vale que bajo el brazo traiga la solución.
¡Colorlandia!
¿Es el país de locos?
Vos eres una presidenta guay, haces feliz a la gente.
Es un mercado virgen. Aquí cada vez es más complicado. Captar clientes. Rudolf se infiltró en el palacio presidencial y ha obtenido información vital.
¡Me encanta!
Solicito el envío del agente 0879.
821/0 es Norbert.
Es indispensable para la operación mocosa. Firmado Rudolf.
No puede ser.
Agente Norbert, a sus órdenes. ¿Cómo me has encontrado?
Está todo aquí, señor.
Estás delatando mi posición. Tengo una cámara oculta.
Ley de arriba abajo, la ley de vida.
És la pel·lícula familiar pels més petits de la casa, Norbert.
Sí, sí. Norbert, dirigida per José Corral Llorente, que era un director que havia fet una pel·lícula fa un parell d'anys, que, bueno, 3 anys, aproximadament el 2022, que es deia Contando ovejas, amb la Natalia de Molina i l'Eneco Sagardoy.
I va tenir molt bona premsa, aleshores.
Sí, sí, va tenir molt bona premsa. Ara presenta una pel·lícula ja netament infantil, segons la crítica, amb espai per missatges ecologistes i diversió, i que va d'un espia que viu en una nació gris, però gris literalment, perquè tot el món és gris, i descobreix que els seus dirigents doncs, volen apropiar-se de la nació veïna, que és més acolorida, tot és ple de color, i convertir-la en una annexió de la seva nació gris. Llavors, bueno, és una pel·lícula de només 73 minuts, i que d'alguna manera parla de la relació entre els individus i les societats. I bé, molt, com deies tu, molt la proposta infantil i familiar d'aquest cap de setmana.
Deies de només 73 minuts, però en alguna banda he llegit que s'agraeixen tots i cadascun d'aquests 73 minuts.
Sí, sí, es veu que és una pel·lícula que entra molt bé i que és molt divertida i molt, molt ideal pel públic infantil.
Pels petits de la casa, divertida, molt bon ritme musical i un missatge clar que no s'ha de deixar de créixer, està clar, però que tampoc s'ha de deixar d'intentar ser feliç. És Norbert. I tenim, en un registre molt diferent, una altra proposta.
La semilla de la higuera sagrada.
Al fin tus plegarias han sido escuchadas. Estoy muy orgullosa de ti, amor mío. Aunque tened en cuenta que debéis respetar ciertas cosas para no perjudicar a vuestro padre.
¿Por ejemplo?
Pues el hijab, por ejemplo. Debéis vigilar vuestra actitud, la ropa que os pongáis, los lugares a los que vayáis, quiénes son vuestros amigos, vuestras palabras.
Ahora que eres juez de instrucción, el peligro solo crecerá.
Sí, amor mío.
Las protestas tuvieron lugar en algunos puntos de Teherán.
Les están dando palizas. La tele miente. Mujeres, vida, libertad. ¿Tú también has gritado?
Sí, y me he quitado el velo.
¡Se lo están llevando!
¿De verdad la han matado por no llevar el hijab?
Para nada, estaba enferma.
La semilla de la higuera sagrada, premi especial del jurat a Canes, seleccionada als Oscars per Alemanya, és un bombonet.
Sí, sí, i tant. O sigui, és el director que havia guanyat l'Os d'Or a la Berlinale el 2020 per una pel·lícula que es deia La vida de los demás. Just quan la va presentar a Cannes, havia fugit de l'Iran 20 dies abans per no enfrontar-se a una pena de 9 anys de presó. Es va crear un premi especial per aquesta última edició del festival i el va rebre La semilla de la higuera sagrada, i que és una pel·lícula que ens parla de que hi ha una revolució feminista a l'Iran, a les universitats, el crit de dona, vida i llibertat, i el jutge d'instrucció perd la pistola que el govern li havia donat per protegir la seva seguretat, i es comencen a paranoiar i a sospitar tant de la seva dona com de les seves dues filles adolescents. Llavors, Alemanya la selecciona per anar als Oscars justament perquè encara que sigui el director sigui iranià i la pel·lícula sigui en farsi, en persa, és una coproducció entre Alemanya, França i Iran, i per tant Alemanya la selecciona per anar per competir per l'Oscar, que és una de les pel·lícules que estaran sens dubte nominades i que és la que li pot treure l'Oscar a millor pel·lícula estrangera a Emilia Pérez, que és la gran favorita.
Trepitja fort, doncs.
Sí, sí, sens dubte.
Pel·lícula de denúncia que exposa els dilemes morals d'una societat, la iraniana, sacsejada per la violència contra les dones, sobretot des de l'any 2022. I una última pel·lícula, aviam què us sembla.
El juicio del perro.
Un chat qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocat des causes désespérées. Faites votre boulot.
Bon, écoute, les causes perdues d'avance, tu les laisses de côté.
Je te jure.
Et tu gagnes. La seule limite à tes rêves.
Eh bien, il n'y en a pas.
C'est toi.
Mon petit garçon d'amour, tu fais du croix de dos.
Bon, d'accord, on y va.
Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge.
Et moi, personnellement, j'adore les chiens.
C'est elle qui défend la femme mordue.
Et ce chien, il est méchant.
Attention, Toupie, Toupie, Toupie.
Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic.
Oui.
Couché au pied de son maître, il va faire des circonvolutions.
Ils sont forts, ces comportementalistes.
El tràiler és molt divertit. Rius, tot i que hi ha rerefons aquí a El Juicio del Perro, oi?
Sí, sí. És a dir, el que comença com una... com una comèdia sobre una advocada a la qual li donen l'opció de defensar el cas d'un gos que ha mossegat amb tres persones, i ella proposa que no es jutgi amb el propietari sinó amb el gos en si. És a dir, el punt de partida és còmic, però el que comença com una comèdia, com una farsa, es va transformant en una paràbola política sobre les nostres relacions amb els drets dels animals. Per tant, pel·lícula amb rerefons polític, és l'òpera prima com a directora de l'actriu Letitia Doig, que apareixia en una pel·lícula de Catherine Corsini, una cineasta francesa bastant, bastant coneguda, que es deia La Belle Saison, i després va protagonitzar una que es deia Bienvenida a Montparnasse. Llavors, ara fa el seu debut, també protagonitza, comèdia amb rerefons seriós.
Sí, sí, aquest jutjat on jutgen el gos al final es converteix en un microcosmos de les contradiccions polítiques i morals de la nostra societat. Miquel, fem un repàs a totes aquestes estrenes que hem comentat, si tens dates de quan es podran veure a l'Assassí o al Kubrick.
Sí, bueno, primer, abans que parlàvem de David Lynch, estem preparant un cicle en honor a ell. Es parlava de fer Carretera Perdida, Mulholland Drive i potser Una Història Verdadera. Segurament el cinema Kubrick, comentàvem, entre divendres i dissabte, que seria ja cap al febrer. Hombre Lobo, em temo que no l'arribarem a fer, perquè bueno, ja es va provar en anteriors vegades el terror mainstream i és un gènere que no acaba de funcionar del tot.
No agrada el Penedès?
Em temo que no. Llavors, Baby Girl, sí que la tenim data, la farem al Kubrick a partir de divendres que ve, 24 de gener. Norbert, la faríem si haguéssim d'encabir alguna pel·lícula infantil. La Semilla de l'Aigua Sagrada ja tenim data també a partir del Kubrick a partir del divendres 31 de gener. I El Juicio del Perro a l'Assassí a partir del divendres que ve, 24 de gener.
Aquestes són les estrenes que arriben aquesta setmana i, a més, tenim la cirereta dels Gaudí aquest dissabte a la nit, que podeu seguir en directe per TV3. Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 12:15 fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa.
Trànsit vol fer servir la intel·ligència artificial per predir el risc d'accidents a l'AP7. La intenció és que aquest sistema es pugui desplegar al tram de l'autopista entre el Vendrell i Parets del Vallès. El Servei Català de Trànsit està treballant en el desenvolupament d'una intel·ligència artificial que pugui predir el risc d'accidents a l'autopista AP7. Segons ha explicat aquest dilluns el director de l'organisme, Ramon Lamiel, la intenció és que aquest sistema es pugui desplegar al tram de l'autopista entre el Vendrell i Parets del Vallès, uns 100 quilòmetres on s'acumula la sinistralitat. Aquest sistema basat en la IA ja permet predir la intensitat del trànsit i la velocitat, i el següent pas és que faci el mateix amb les zones de més risc d'accidentalitat. El director del Servei Català de Trànsit també ha fet balanç de la sinistralitat el 2024 a les carreteres interurbanes catalanes, on van perdre la vida 136 persones, una xifra un 11% inferior a la del 2023, quan els morts van ser 152. Vilafranca del Penedès acollirà aquest diumenge els tradicionals Tres Tombs en el marc de la festivitat de Sant Antoni, patró dels animals. La celebració, organitzada per l'Associació Amants dels Cavalls Sant Antoni Penedès, manté viva la tradició d'aquesta festa arrelada a la història del camp i els agricultors. Els Tres Tombs simbolitzen tres peticions, una per cada tomb: protecció pels animals, bona collita i salut per les persones. Enguany Sant Antoni cau en divendres, dos dies abans dels Tres Tombs de Vilafranca. La cita coincideix també amb la d'Igualada. Tot i això, des de l'associació preveuen una assistència i participació similar a la de l'any passat. Dissabte hi ha l'oportunitat de visitar la capella romànica de Sant Valentí de les Cabanyes. Una de les visites guiades programades aquest cap de setmana pel patrimoni de l'Alt Penedès ens porta a les Cabanyes, on aquest dissabte s'organitza en dos torns una visita guiada per la capella de Sant Valentí. El primer torn començarà a les 11 i el segon a les 12. L'església romànica, antiga parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes, és el lloc històric de major interès del municipi. Malgrat hi ha vestigis d'un edifici anterior, l'església es va construir al segle XIII. Posteriorment es van afegir capelles als laterals de la nau principal i es va refer el campanar de cadireta. Un dels atractius de la visita és poder veure les pintures murals que es conserven en aquesta església, que daten de finals del segle XIII i principis del XIV. I està ja tot a punt pel 26è cicle de Cava Jazz a Guardiola de Font-rubí. Guardiola de Font-rubí es prepara per acollir un dels esdeveniments musicals més esperats, el 26è cicle de Cava Jazz, que tindrà lloc entre els mesos de gener i maig. Aquesta edició promet captivar tant els amants del jazz com els curiosos que busquen una experiència única que combina música de qualitat amb l'encant d'un entorn local ric en tradicions. El cicle d'enguany inclou 5 actuacions programades a la sala d'actes del Centre Recreatiu La Cooperativa, situada a l'Avinguda de Catalunya 45 de Font-rubí. Totes les sessions començaran a les 11 de la nit amb la venda d'entrades disponibles des de 11:15 al mateix recinte. El cicle arrencarà el proper 25 de gener amb el concert de The Audience and Memi Sila. El 22 de febrer, O'Clock Jazz Band agafarà el testimoni per donar-lo a South American Project el 22 de març. A l'abril, el dia 26, Humphries and Crazy Trio pujaran a l'escenari d'un Cava Jazz que es tancarà el 24 de maig amb Clarence Becker Band.
Penedès en xarxa.
Recte final, quan passen 5 minuts tocats de 11:45. Avui hem convidat el Fèlix Mestre, quarta generació del Forn Rius de Vilafranca, que s'acaba d'estrenar com a nou president de CEOPAN, la Confederació Espanyola de Fleca, Pastisseria, Brioixeria i Afins. Fèlix, benvingut i felicitats.
Gràcies, gràcies.
Com acaba un vilafranquí al capdavant de la Confederació Espanyola de Fleca i Pastisseria?
Mira, és una de les preguntes que també m'estic fent jo ara mateix. No, la veritat és que ara fa un any a mi sempre m'havia voltat a intentar mirar fora de l'empresa familiar, a veure com estava el sector, i a nivell formatiu i a nivell de ganes de fer coses. I vaig indagar. El meu avi havia format part del Gremi de Forners de la província de Barcelona, després hi va anar el Montiet, a Joan Rius, i ma mare, la Dolors, també hi havia format part. I quan ells s'han anat desvinculant a poc a poc, doncs, per una altra banda, em va trucar l'antic president, el senyor, el malgrat senyor Andreu Llargués, que ens va deixar ara fa un mes, i em va demanar, diu, crear un nou comitè executiu amb una nova presidenta, que és la Mònica Gregori, diu, i ens agradaria que tu formessis part. Dic, bueno, vaig parlar amb la Mònica Gregori, vaig entrar a l'executiva amb ella, i al cap de 6 mesos, a última hora, hi havia eleccions a CEOPAN, la Confederació Espanyola, i normalment s'hi presenten els presidents de gremis associats. No, un membre del comitè no sol passar.
No és habitual.
No és habitual. Què passa? Que la majoria de presidents de gremi tots tenen el seu obrador. I en aquest cas la Mònica té un obrador a Barcelona i també ella és presidenta de la Federació Catalana de gremis de Catalunya. Clar, tantes associacions i tantes federacions és molt difícil de tenir el cap a tants llocs. M'ho va proposar, i jo en aquell moment estava bastant acomodat a casa, vull tenir la meva feina em permetia fer altres coses, i vaig dir que sí. Vam presentar candidatura, vam buscar socis dintre del que seria les autonomies que formen dintre de CEOPAN, que tinguessin afinitat amb nosaltres i amb el nostre projecte, perquè no deixa de ser un projecte que ve des de província, on l'equip que em va recolzar, des del secretari general fins a la mateixa presidenta, i vam anar a les eleccions a Madrid, allà i fem-ho, i vam guanyar.
Sorprès?
Sí.
O ja sabies que tenies el suport necessari?
Bueno, va ser ajustat, va ser sí? ajustat. Però la veritat és que amb les persones que jo vaig trucar a tots els presidents de gremi i els hi vaig donar el projecte que teníem i la meva manera, la meva visió personal de com jo volia veure les coses i com volia fer-les, els hi van queixar i bueno, van donar el seu suport i la veritat és que, bueno, va fer fins ara.
Abans d'entrar en matèria, presenta'ns CEOPAN. Quina força té? Quants afiliats hi ha? Quin pes tenen les fleques i les pastisseries catalanes?
Bueno, CEOPAN és una confederació, vale, de gremis que estan... que formen part de l'associació, vale? Representa unes 12.000 empreses a nivell estatal. Val? No totes les autonomies han apostat per entrar dins de CEOPAN. Hi ha autonomies o hi ha comunitats que no hi ha gremi, simplement no hi tenen gremi.
Clar, això aquí ens sorprèn, no?
Això aquí ens sorprèn.
És molt diferent.
Els gremis és un tema complicat, eh? Igual que el sector dels oficis és complicat i la veritat és que és un món. I, com estava dient, allà representem uns 90.000 treballadors, entre 90.000 i 100.000 treballadors, perquè et facis una idea. Hi ha forns o pastisseries que tenen des de 2, 3, 4 treballadors o propietari i tot, i hi ha d'altres que en tenen 30, 40, 50.
I pel que fa al full de ruta amb el qual has guanyat aquestes eleccions, quins reptes et marques com a president de CEOPAN? Quina és la teva visió?
La meva visió, i sobretot deu ser per l'edat que tinc...
38?
38. Cada vegada no hi ha gent de la meva edat que vulgui ser forner. O pastisser, o pastissera.
Té mala fama aquest ofici.
Té mala fama.
Els horaris.
Exacte. Llavors, un dels eixos vertebradors que a mi m'agradaria encarar, i des de CEOPAN el tenim bastant clar, és que tothom coneix el Ferran Adrià. Tothom coneix el Carles Gaig, tothom coneix el Ruscalleda. Però aquí a Catalunya, i a nivell d'Espanya també, hi ha forners que van als campionats del món, que fan autèntiques virgueries, que fan uns pans que se'ls podria considerar art, però qui els coneix? Alguns professionals del nostre sector, no tots. Doncs això és una meta que ens hem de posar. És dignificar el sector. Que dintre de la fleca, ser flequer o ser flequera o ser pastisser, pastissero, agradi. Com ho diríem una miqueta vulgarment, ser flaquer i moli. O sigui, una cosa que
sí, sí, que la canalla, igual que vol ser xef, no cuiner, xef, vulgui ser flaquer.
A tothom estudia en escoles d'hostaleria.
Sí.
Fins i tot hi ha aquí a Barcelona hi ha el model basc, que s'ha implementat, que es fa el que seria un curs de cuina, d'alta cuina, més econòmiques o més empresarials, per poder gestionar tu el teu restaurant. Doncs dintre del nostre sector, no et diria que copiar, però sí que fa idees... i promocionar-les. De tal manera que tu tinguis talent jove, que tinguis escoles de formació, que hi ha les que hi ha i són molt reconegudes, sobretot la que tenim aquí a Sabadell, que és de les més reconegudes a nivell estatal, i buscar la manera de dignificar tant el producte com el sector, com les persones que hi treballen. Doncs, què s'ha de fer? S'ha de fer una reconversió a l'hora d'entendre que els forners, que ja se'n diuen, hosti, és que treballen de nit, és que treballen els caps de setmana, és que fan moltes hores... Naturalment, que dintre de l'àmbit familiar avui en dia ja no es contempla tant. Doncs s'ha de buscar la manera, o s'han de buscar fórmules per intentar que, gràcies a la tecnologia que hi ha avui en dia, que ja tots els pans es poden fer amb fermentacions llargues, i es pot produir de matí per coure el pa del dia següent. Doncs intentar buscar la fórmula d'encaixar aquesta tipologia de maneres de fer i que la gent que vol entrar dintre aquest sector però no hi va per por a perdre qualitat de vida, pues estigui entusiasmant en això.
Tot això sense renunciar a la qualitat.
Exacte, exacte.
Es pot fer.
Sí, exacte. De fet, parlant dintre de casa, nosaltres cada vegada la majoria dels pans que produïm o que fem o que elaborem els fem al matí. Sí que hi ha una persona pobra, que és la O2, que són les que han de coure, que entren a les dues, quarts de tres, que s'encarreguen de coure. Però el que és elaborar el pa, el fem al matí.
Doncs ja que ens dius, parlant de casa, entrem a casa, entrem al Forn Rius, el Fèlix Mestre, de 38 anys, com ens deies, la quarta generació del Forn Rius de Vilafranca, on exerceix de director tècnic.
Sí.
Presentes el Forn Rius actualment.
Forn Rius continua sent una empresa, és una empresa familiar, des de data del 1922.
Més de 100 anys.
Més de 100 anys, aquí a Vilafranca en som un parell. I hi ha el meu tiet, el Joan Rius, que és el màxim responsable, i hi ha la Dolors, que és la meva mare, que seria la persona que s'encarrega de gestionar tot el tema dels punts de venda i de les tendes que tenim.
Quantes tendes actualment?
Actualment en tenim 10. Serien 7 a Vilafranca, una a Sant Martí Sarroca, una de les 7, perdó, és el polígon de Sant Pere Molanta, allà a Olèrdola, i una a Vallirana i una a Cervelló.
Heu traspassat frontera penedesenca.
Sí, la veritat és que és un dels objectius a tenir en compte de cara als següents anys.
L'obrador continua a Vilafranca?
L'obrador està a Olèrdola, està allà al polígon.
El polígon.
Sí, perquè abans estàvem a l'Espirall, estàvem al carrer Gelida, però, clar, amb tot el tema de normatives teníem, i de creixement, l'espai se'ns va fer petit. I llavors vam buscar una nau fora per poder tenir l'obrador central i poder distribuir. Allà on estem ara ens permet donar servei a tots els punts de venda que tenim i és bastant còmode, la veritat.
Has presentat les botigues, però no només veneu al detall, no? També treballeu amb hostaleria.
Venem hostaleria. Cap al 2009-2010 vam començar a treure el cap a Barcelona. Això ho feia el Joan Montiet amb una furgoneta, amb una Volkswagen Caddy petitíssima, i picant a porta freda i presentant el producte. En aquella època no hi havia tants grans cadenes de producció com ara hi ha, i llavors nosaltres podíem entrar en peça petita, en panet... A partir del 2015-2016 la gran indústria se'ns va menjar en tema de preu. I llavors nosaltres, com que hem fet durant aquests últims 100 anys, ens vam reconvertir i vam oferir producte artesà amb una peça tipus rodó, tipus barrot, gran, ben fet, que les grans empreses espero que tardin en copiar.
Tot arribarà, no?
Tot arribarà, tot arribarà.
Però ara no saben.
I ara, de moment, alguna cosa hem vist. Sí. Però de moment encara no hi han entrat. I els cuiners, la veritat és que les cuines i el xef i els restaurants ho aprecien molt. No podem competir en preu, però sí que competim en qualitat.
Quin tant percent del negoci és venda al detall o hostaleria?
Venda al detall ara deu representar un 70, perquè la veritat és que també... La pandèmia ens va tocar a nivell de degustació, però sí que va posar en valor... La gent venia a comprar molt de pa. La gent comprava pa, feia el pa a casa.
Això també.
Que ens va ajudar molt, que fessin el pa a casa.
Us va ajudar?
Home, tu fes pa a casa, mira després com et
no
queda...
No hi ha color, no?
Mira després com et queda la cuina...
No hi ha color, és que no hi vaig entrar, però...
Mira després com et queda la cuina sí, i pensaràs...
Sí, i el resultat.
I el resultat, bueno, que hi ha resultats molt, molt, molt bons.
Sí.
Llavors, veuen la feina que hi ha darrere...
Van valorar...
Exacte, van valorar la... el producte.
L'ofici que dèiem abans, no?
Exacte.
El producte.
Doncs deu ser, deu estar sobre el 70-30, més o menys.
I manteniu aquest mercat de l'àrea metropolitana.
Sí, tant a Barcelona, estem una miqueta també a Tarragona, a la part de Tarragona tenim algú. De fet, és un dels xefs que teníem a Barcelona, que es va mudar allà i té tres o quatre restaurants encara ens ha agafat. I llavors en tema de Madrid, també servim una mica, i em sembla que... Jo dic que ja ho tenim per aquí.
I quan t'has de presentar, com m'expliques el que feu al Font Riu? Sou una pime, no? Entenc.
Som una...
Mitjana?
Som una pime, som una micropime, amb tamany de pime. I llavors, la idea ara està amb el pla d'empresa que tenim nosaltres, és a professionalitzar, com si siguin, les diferents àrees i treballar de manera més organitzativa.
I quan a la gamma de productes toqueu moltes tecles?
Sí, sí que toquem moltes tecles, sí, masses que en toquem. Toquem des de pa, brioixeria, toquem pastisseria, toquem càtering... I
també?
Reposteria, sí, toquem càtering i reposteria. I degustació. Sí, sí.
I encara es pot créixer més?
Es pot créixer més, es pot sí. créixer més. Es pot créixer, es pot innovar. De fet, la meva visió i la de la meva família és que s'ha de tornar... s'ha de fer el producte de sempre, però molt ben fet. Però molt ben fet. I marcar, treure pit d'això... una barra de quart ben feta, un rodó ben fet, un croissant de mantega o un croissant de llard que sigui espectacular, que les cadenes que es posen ara, que n'hi ha tantes per aquí a Vilafranca que semblen bolets que van sortint...
És un no parar, sí,
és
sí.
És un no parar, això també. Se n'hauria de parlar
algun
dia.
Això fa mal, no?
Sí. Doncs que aquestes cadenes... O sigui, que la gent posi en valor el nostre producte. No és el mateix menjar-te... I ara parlo com a forner de Vilafranca. No és el mateix menjar-te, per exemple, un croissant a Rius o Bertran o Parés. Parlo dels col·legues que hem tingut amb el Tortell. Amb el Tortell de Joies.
Enjullat.
Enjullat.
Sí, sí.
Que no pas menjar un croissant d'una cadena que vés a saber qui li fa. I això crec que s'ha de posar molt en valor i qui t'ho fa.
Sempre vas saber o vas voler dedicar-te al negoci familiar o...
Bueno, sempre traia el cap.
Jo hi havia...
Sempre traia el cap. Abans l'obrador, com t'he dit, estava allà al carrer Gelida i a sobre vivien els meus avis i els meus tiets. I llavors, jo me'n recordo, quan era petit, doncs, em voltàvem per allà amb el carro de la farina, aquestes històries. I a partir dels 11-12, doncs, ja baixava campanyes de Pasqua, ajudava a posar les plomes, els polls... quan venia a Nadal, me'n recordo que mon avi... per cada llauna que li netejava em donava 5 pessetes, alguna història d'aquestes. I no, al principi no era... Els estius havia anat, eh? Havia fet allò 3 mesos, 2 mesos, els estius. Hi havia gent que marxava fora, a mi normalment jo pancava. I no, vaig entrar a banca primer. La veritat, vaig estar en banca.
Clar, perquè tu et formes en administració i direcció d'empreses.
Sí, jo començo...
I comences la teva vida laboral a la banca.
A la banca, a la banca.
No volies saber res de casa? No t'atreia? O...
Bueno, també, com que els de casa em deien, estudia, has d'estudiar, i al final m'hi vaig acabar posant. El banc era un sector molt xulo, però en aquella època, em sembla que estic parlant del 2008, era un sector bastant volàtil. No hi havia entitats bancàries que estaven tancant, com Pastor, Popular, Unim, no sé si us recordeu.
I tant, sí.
I quan se'm va acabar un contracte de treball, doncs... Pues, em vaig preguntar a casa, dic, solta, què fa falta? I em va dir, hòstia, no tenim repartidor. I, bueno, doncs vaig entrar, vam planificar les rutes que tenim ara, encara diria que se sonen molt bastant a les que vaig començar, i al cap de 2 dies em diu, hòstia, ens ha plegat l'oficial de forn, el segon. Vols posar-t'hi tu? Dic, bueno, doncs anem-hi. I fins ara.
Però després et formes, no? Fas un màster
sí,
en
fleca i, després,
i grixeria artesana.
Després vam anar a l'escola de Sabadell,
aquesta que deies que té tant de renom.
És el Hogwarts de la fleca catalana, és espectacular. I estic molt agraït allà. I vaig fer tots els cursos, des del base fins al final, el curs del màster en excel·lència, com vam fer durant la pandèmia. I allà, a veritat, és que vaig aprendre molt. Sempre portant el tarannà de casa, que és un ritme alt i de pencar, el primer que arriba i l'últim que surts. I això ha ajudat, tant les tècniques que he après allà com el tarannà que m'han donat a casa.
de tots els productes que elaboreu, de quin estàs més satisfet?
I ara per ara...
És un clàssic o és alguna innovació?
Jo estic molt satisfet, sobretot de lo que seria la bulleria. La bulleria que s'havia demonitzat bastant, s'havia criticat molt. I llavors, quan penses, per exemple, en l'elegància que té fer un croissant de mantega, és una cosa fina, ben feta, no en bruta, no hi ha farina, o sigui, la farina la justa, i després quan te'l surt i te'l menges, és realment, puc dir-te que potser la bulleria és de la part tècnica que més m'agrada.
Deies que havia estat demonitzada, també el pa ha estat denostat durant molts anys i s'ha consumit molt de pa que no era pa regalat de preu, però creus que hem recuperat múscul? Potser la pandèmia va ajudar a revaloritzar, a posar les coses a lloc i ha recuperat una mica de múscul i tornem a valorar aquest pa artesà, com tu deies, ben fet, que s'ha fet tota la vida, o encara no hi som?
Bueno, són punts de vista. Jo crec molt en el tema del pa artesà i la veritat és que durant els anys 70, 80, 90 es va establir molt el tema de la baguette. Això hi ha una baguette pròpia, d'aquí els forners feien la seva baguette, copiada dels francesos. Sí que després van venir a les grans cadenes i la van, malament, la van prostituir. I llavors el que van fer alguns de nosaltres d'aquí, doncs ens vam reinventar. En el cas de casa vam treure la rústica. Vale, doncs. Però cal pensar que el pa artesà i el pa industrial han tapat molta gana. Per lo que jo no sóc aquí per...
No el demonitzaràs.
No és que no el demonitzi. Simplement jo sempre s'ha d'apostar per la fleca artesana, perquè sóc el president de qui ho representa. Però la veritat és que, bueno, on sigui un pa artesà, millor que un altre, això sí.
Hi ha bon nivell a Catalunya?
Sí, és espectacular.
Quan a pans
és espectacular.
I pastisseria artesana.
I si la cosa va com ha d'anar i es publicita bé, és que es poden buscar el Mundial d'Open, que és aquí hi ha Copes del Món, hi ha Mundials, es competeixen contra altres països, contra Xina, contra Corea, Japó, al·lucinaríeu. Si veiéssiu el que fan aquests els països asiàtics, és espectacular. Tinc l'anècdota de quan feia el màster, el director de l'escola, Johan Ferran, van als campionats del món, que va quedar subcampió, amb una de les meves companyes de professió, la Marta San José. I me'n recordo que el tio estava superorgullós perquè va fer una peça artística. Dintre tots els campionats hi ha una peça artística. I va fer un bust, un bust romà. No? Allò,
de pa.
De pa, pintat, fantàstic, eh? El podeu buscar, fantàstic. Llavors dic, ostres, de què? Com t'ha anat? Diu, quedat segon amb això. Dic, ostres, dic, qui t'ha guanyat? Diu, els japonesos. Dic, què hem fet ells? I m'ensenyen la foto. Era un samurai a cavall, amb tota l'armadura, amb el cavall aixecat de les potes, amb l'espasa en alt.
Espectacular.
Espectacular. Vull dir que hi ha coses que són espectaculars.
No diries mai que el Japó hi ha a nivell amb pa artesà.
Pues són unes bèsties.
Ja, ja, ja.
Unes bèsties.
Fèlix, per acabar, què li demanes aquest 2025?
Aquest 2025...
Penso en casa, penso en Theopan, en tots els reptes que tinguis per davant.
Que 2025 a mi m'agradaria que, a nivell de salut, que les coses vagin bé per tots els propietaris i treballadors que estan, que a nivell de preus tinguem un 25 tranquil, que no hi hagi més guerres, o que la guerra no inflacioni el tema dels preus de la farina, els preus de l'electricitat, els preus del gasoil, que això repercuteix molt dins del sector, i que, ser possible, a nivell d'administració, que em donguin un cop de mà. Que ara estic parlant a nivell d'oficis. Que d'aquí dos dies trobar un ferrer costarà molt. Trobar un forner costarà molt. Un poble que no té forner és un poble mort.
No hi ha vida.
No hi ha vida. Per tant, a mi m'agradaria una dignificació i un reconeixement cap a aquest sector.
Doncs esperem que aquests desitjos es compleixin. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i reiterem aquestes felicitats, nou president de Theopan. Seguirem la teva carrera.
Moltíssimes gràcies.
Fins aviat. Ens acomiadem a ritme de jazz, tot escoltant Roger Santacana Trio, que aquest dissabte al vespre serà a l'Auditori de Vinzeum, obrint aquest 2025, obrint els concerts de Jazz Club Vilafranca. Que vagi molt i molt bé el cap de setmana, cuideu-vos i fins dilluns. Thank you.